Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Ajuntament de Sabadell insta els serveis territorials d'educació al Vallès Occidental a obrir una investigació per esclarir les denúncies d'assetjament sexual que han fet un grup d'alumnes i exalumnes de l'escola industrial. Les joves asseguren haver-se sentit humiliades per comentaris sexistes que feia l'antic director del centre educatiu, ara jubilat. Marta Pla, una de les afectades, ha admès al Cafè de la Ràdio que en el moment dels fets hi havia una certa por a dir-ho.
Érem menys conscients del que era l'assetjament sexual o aquest tema. Ara crec que hi ha una miqueta més de boom que fa que es doni la importància que realment té. En aquell moment crec que igual no li donàvem, i després per una altra banda també hi havia com aquesta por de, bueno, és el professor o és el director, llavors aquí em queixo, perquè ho havíem comentat i és algo que es comentava entre alumnes, els professors ho sabien, però sempre era com, bueno, és que ell és així, o bueno, fa aquestes coses, però no es feia res perquè tampoc es donava, jo crec, la importància que tenia en aquell moment.
Després, en alguns casos que hagi passat gairebé una dècada, les afectades han decidit unir-se en un compte d'Instagram anònim per donar a conèixer aquesta realitat i demanar-ne responsabilitats. En uns minuts hi parlarem amb la seva responsable. És un dels temes que avui ens ocupen, però en tenim més, que us resumim tot seguit.
Titulars.
L'obesitat pot suposar una complicació en cas de contagi de Covid-19. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Així ho revela un estudi en el qual hi participa el Taulí, juntament amb una vintena d'hospitals més d'arreu d'Europa. En parla el doctor Antoni Artigas, director del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital de Sabadell.
Els malalts que tenen obesitat, és a dir, un índex de massa corporal superior a 30, aquests malalts estan més greus. És a dir, requereixen més necessitat de ser atesos amb ventilació mecànica artificial i tenen una mortalitat dels 28 dies del 36%.
Gairebé 8 de cada 10 positius de coronavirus amb obesitat necessiten ventilació.
Homenatge a la sabadellenca Teresa Rebull.
L'Espai Cultura és l'escenari escollit per recordar la cantautora local amb motiu del centenari del seu naixement el 2019. Un total d'11 artistes recordaran Teresa Rebull en un acte que comptarà amb la presència de la consellera Meritxell Budó. Començarà a 8:15 del vespre.
El Centre d'Esport Sabadell farà pública en els pròxims minuts la llista de convocats per al partit de demà contra el Mirandés.
Una llista en la qual podria incloure's Edgar Hernández, que ha estat baixa per lesió en els primers enfrontaments de Lliga. Tots els detalls a partir de les 2:00 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bona tarda. Encara mantenim la presència d'alguns núvols baixos en punts de litoral que sí que localment s'han d'anar trencant, però en conjunt aquí en aquests sectors quedarà el cel variable, igual que d'altres punts de Catalunya on encara dominarà l'ambient assolellat, però a la vegada arribaran alguns intervals de núvols prims. A banda, també han de créixer algunes nuvolades a partir de migdia en punts del Pirineu i del Prepirineu i fins i tot podran deixar algun ruixat de caràcter local, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental i també al llarg de la tarda. Serà ja a partir de mitja tarda quan de nou es formaran núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral. De cara a demà s'espera una jornada inestable, sobretot a la meitat est del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Anem a fixar-nos en com funciona el transport públic a aquesta hora. David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de les envies que van avariar els combois de les línies T5 i T6 del tram circulen amb les freqüències de pas alterades. D'altra banda, recordar als usuaris que hi ha afectacions per obres de millora a les línies de rodalies R1, R2 i R4. Pel que fa a la resta del transport públic, circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I finalment, recordeu que el servei de metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram finalitzen tots els dies de la setmana a les 12 de la nit. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora cal destacar algunes retencions a la B30 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit Sant Cugat i per enllaçar amb la C58. Hi ha 1,5 km de circulació lenta. També hi ha algunes incidències, congestió concretament a la Ronda Litoral, a Barcelona i en sentit Nus del Llobregat. També hi ha un carril tallat a conseqüència de l'avaria d'un vehicle i això provoca, com dèiem, aquestes retencions. Passant pràcticament 6 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Comentaris sexistes dins l'aula, això és el que en les últimes hores han denunciat un grup d'alumnes i exalumnes de l'Escola Industrial de Sabadell. Afirmen haver-se sentit humiliades i assetjades de forma continuada per part de l'antic director del centre, que ja està jubilat. Ara, i arran de les acusacions contra un professor de secundària de castellà, que ahir mateix saltaven a la llum pública, han decidit no callar i treure a la llum pública la seva experiència. Ho han fet a través d'un compte anònim d'Instagram en què animen totes les joves que hagin pogut patir el mateix a explicar-ho. A Ràdio Sabadell avui hem escoltat el testimoni de la Marta Pla, exalumna de l'Escola Industrial.
Així és, Pla ha comentat que els comentaris per part de l'antic director de l'institut amb qui va coincidir a l'etapa de batxillerat eren constants. Tot i això, en aquell moment no va explicar res als seus pares i ho va deixar córrer. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Pla ha assegurat que fa 8 anys no hi havia tanta consciència sobre l'assetjament sexual i la necessitat de denunciar aquest tipus de situacions.
Sí, tinc la sensació de que igual haguéssim pogut fer més, però tampoc, vull dir, no ens culpo, perquè crec que en aquell moment no teníem tampoc les eines ni teníem, ni això tenia aquest ressò com perquè nosaltres hi poguéssim donar aquest valor, perquè la societat en si no li donava. Llavors és molt fàcil que unes nenes de 16 anys o de 15 tampoc li véssim aquesta importància perquè no era algo que fos, que tingués tanta força a nivell social.
Segons Pla, ella ho considerava una falta de respecte. Ara, però, i amb la perspectiva dels anys que ja han passat, anima totes les noies que hagin viscut actituds similars a alçar la veu i denunciar-ho.
Tot i que sigui igual 8 anys després, en el meu cas, trobo que és important que comencem a donar veu a aquest tipus de coses i no deixar que es normalitzi, no, que això passi. I si això pot evitar que altres noies, quan visquin aquestes situacions en qualsevol altre institut, puguin denunciar-ho, puguin saber que això és algo que no és normal, doncs penso que ajuda.
Marta Pla ha lamentat que aquella no hagi estat l'única experiència d'aquest tipus que ha patit i ha explicat que mentre feia l'ESO a l'Escola Pia també va viure situacions incòmodes amb un professor d'educació física del centre. Tampoc ho va denunciar.
L'exalumna de l'Escola Industrial ha donat a conèixer el seu cas arran de la creació d'un compte anònim a Instagram que pretén recollir més testimonis en relació a l'antic director de l'institut. La Carlota Gurgorin és una altra. Molt bon dia, Carlota.
Molt bon dia.
Per què et decideixes sumar a aquest compte d'Instagram?
Perquè crec que dona veu a una situació que van viure moltes alumnes que potser pensàvem que havíem sigut les úniques i potser que aquest era el motiu per no alçar la veu, per no sentir-nos culpabilitzades, però veient que moltes altres alumnes van viure el mateix, doncs, evidentment, un testimoni més i una veu més.
Què és el que va passar exactament en el teu cas?
Bé, en el meu cas, jo el vaig tenir com a professor a segon de batxillerat, també en algunes substitucions durant l'ESO, però com a professor va ser segon de batxillerat. I una de les que recordo va ser que jo vaig entrar a la classe, em va preguntar si a les 8 del matí estava fumant a la porta de l'escola, li vaig dir que sí, que per què, i em va dir que no, que què m'havia dit el metge, que no podia fumar si no mataríem el nostre fill.
Déu-n'hi-do. Com respons, com reacciones a això?
Bueno, reacciono que mai és tard per assenyalar un assetjament, que com sentia la meva companya, la Marta Pla, suposo que la societat també ha avançat en aquest sentit i s'ha conscienciat molt, però és que el que s'ha de fer és empoderar a les alumnes que actualment estan als centres educatius perquè si en algun moment es troben en aquesta situació tinguin els recursos i tinguin l'ajuda dins del centre per poder denunciar-ho en aquell moment.
Ahir coneixíem el cas de castellà, hores després coneixíem el vostre. Teniu la sensació que aquest tipus d'actituds, de situacions, han estat silenciades al llarg del temps?
Sí, i tant. per una banda, jo crec que pel que dèiem, per la consciència de la societat, durant molts anys totes les actituds masclistes estaven normalitzades, en continuen estant moltes, però per sort també s'està empoderant molt a les dones almenys assenyalar-ho, i crec que és el primer pas perquè això desapareixi i d'una vegada per totes aconseguir, evidentment, que ningú produeix, sigui assetjador, però per altra banda que si es produeix es pugui denunciar.
Clar, tu en aquell moment no ho vas explicar, vas fer com la Marta que ens comentava aquest matí. Jo no ho vaig dir ni als meus pares, ho vaig explicar ens després.
Clar, jo en el meu cas sí que la meva mare estava al corrent de tot això, perquè jo tenia una germana gran que també havia anat a l'escola, llavors ja estàvem una mica més al dia en aquest sentit, però tant la meva germana com jo en el seu moment suposo que ens va poder la por a ser rebutjades nosaltres.
Mm-hmm. Que és el que precisament no es pot permetre, que les dones siguin culpabilitzades per una cosa doncs, de la qual no en tenen cap culpa, evidentment, i en la qual s'ha de posar el focus en la persona, no?, que fa aquest tipus de comentaris. No sé si el teu testimoni, el de la Marta, quants n'heu pogut sumar en les últimes hores, ho saps?
Ostres, mira, el número no ho sé, però pel que tinc constància són moltíssimes noies i de moltes generacions diferents les que estan enviant missatges. O sigui que no només queda en una generació, sinó en moltes.
Mm-hmm. L'Ajuntament ja ha comentat doncs, que s'havia posat en contacte amb la direcció de l'Escola Industrial, amb l'actual, doncs, que també es posava a disposició de totes les persones afectades. A quina creus que hauria de ser la resposta davant d'un cas que sembla és tan generalitzat per part d'aquesta persona?
A veure, la resposta per part del centre jo crec que hauria de ser una disculpa de tot el que ha passat en aquell centre, perquè creiem que molts professors n'estaven al corrent i en el seu moment o no van poder, o no van tenir les eines, o no ho van fer i no van denunciar el que estava passant. I per altra banda, des de les institucions, doncs el suport a les víctimes, tant psicològic si és necessari com jurídic si fa falta, suport.
Doncs suport que traslladem també des de Ràdio Sabadell per totes aquelles persones que vulguin denunciar situacions d'aquest tipus i d'altres doncs, humiliacions, com elles mateixes deien en aquest comunicat a Instagram. Posem a disposició els micròfons de Ràdio Sabadell. Carlota Gorgori, gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Gràcies, bon dia. Doncs malgrat que fa poques hores que s'ha fet publicar el cas, ja hi ha hagut, Pau, les primeres reaccions polítiques, com dèiem.
Així és, Núria. Des de l'Ajuntament s'ha instat als serveis territorials d'educació a obrir una investigació i que es puguin aclarir els fets el més aviat possible. De la mateixa manera, el consistori s'ha posat en contacte amb la direcció actual del centre i amb el grup d'alumnes denunciant per oferir-los tots els recursos necessaris per afrontar aquesta situació. En un comunicat, l'Ajuntament també ha refermat el seu rebuig a qualsevol situació de violència o assetjament físic, psicològic o verbal i ha demanat que es denunciï qualsevol tipus d'agressió. Des del govern municipal ja s'ha contactat amb tots els grups del consistori per compartir tota la informació disponible fins ara i ha demanat unitat en l'abordatge d'aquestes situacions. Abans que s'hagi fet públic l'escrit de l'Ajuntament, ja havia dit la seva la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró. En una piulada de Twitter, la portaveu ha demanat a l'Ajuntament que mogui fitxa i insti l'actual direcció del centre i el Departament d'Educació a obrir una investigació en relació als fets que es denuncien. Alhora, qualificat el presumpte assetjament d'intolerable, ha traslladat tot el seu suport a les víctimes i ha avisat que des del seu grup no toleraran aquest tipus de pràctiques. També ho ha fet la regidora d'Esquerra, Francisca Maia. També ha rebutjat aquest tipus de situacions i ha destacat la valentia de les joves que han fet el pas de denunciar i les ha animat a continuar fent-ho. Maia ha dit que aquest tipus d'actituds, que ha qualificat d'intolerables, no es poden normalitzar i ha afegit que cal investigar-les. I des de la secció d'ensenyament del sindicat CGT, José Luis González ha condemnat el cas denunciat avui i ha demanat a l'administració que posi més mecanismes per detectar aquest tipus de situacions i apartar els responsables, ho ha dit el Cafè.
Ha de ser impossible, ha de crear espais, les escoles, els centres ho han d'ajudar, almenys a que es creïn on aquestes coses no puguin passar, siguin impossibles des del principi, perquè ara ja això solució no té.
A més del cas de l'Escola Industrial, ahir se'n va donar a conèixer un altre de similar a l'Institut de Castellà. Un grup d'alumnes es va mobilitzar ahir a les portes del centre per demanar la inhabilitació d'un professor d'educació física.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Són pràcticament tres quarts de dues. Més coses, Ciutadans proposa al govern un gran pacte per dissenyar els pressupostos de l'any vinent. Consideren que han de ser uns comptes extraordinaris per l'impacte que tindrà la crisi del coronavirus, per exemple, amb una caiguda prevista de l'11,7% del PIB per aquest any. Alhora, la formació taronja creu que s'ha de crear una oficina tècnica per coordinar-se amb altres administracions i externalitzar la redacció de projectes per aconseguir subvencions europees.
És l'enèsima vegada que Ciutadans allarga la mà al govern de coalició per arribar a pactes de pressupostos o estabilitat, tot i que, de moment, l'executiu ha preferit fins ara el suport de Junts per Sabadell. Tot i això, la formació taronja ha tornat a proposar un gran acord al govern per consensuar com ha de ser el pressupost de l'any vinent, prioritzant com es gastaran els diners en època de pandèmia. José Luis Fernández és regidor de la formació.
No vemos que se nos explique cómo se va a priorizar el nuevo gasto y qué creemos, que el gobierno tiene un problema con el coste político que le puede representar esto. Entonces, invitamos a él y a todas las fuerzas del ayuntamiento a decir, hay una situación, nos viene una situación muy complicada, tenemos que priorizar el afrontar esta situación de coronavirus. Es una economía que es lo más parecido a una economía de guerra, por lo tanto sentemos y hagamos un gran acuerdo. Esa es nuestra propuesta.
Des del seu punt de vista, cal invertir en espai públic, adquisició d'habitatge i fugir de les grans inversions. En canvi, creuen que s'ha de crear una oficina i contractar consultories externes per anar a buscar el màxim de subvencions, sobretot europees. Recordem que Espanya rebrà 140.000 milions d'euros del Fons de Recuperació Europeu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. Les persones amb obesitat pateixen d'una manera més agressiva el coronavirus. Així ho conclou un estudi en el qual ha participat el Taulí i 21 hospitals més d'Europa, els Estats Units i Israel, partint dels pacients ingressats a les unitats de cures intensives. De fet, un 74% dels malalts amb obesitat han necessitat ventilació i l'índex de mortalitat després de 28 dies d'hospitalització és del 36%, molt per sobre de la mitjana.
Durant la primera onada del coronavirus, el Taulí va seguir de prop 125 pacients amb obesitat per comprovar si la incidència de la Covid-19 era més important en ells que en el conjunt d'afectats. La conclusió ha estat que sí, i fins i tot s'ha pogut desvincular la incidència d'altres aspectes relacionats amb el sobrepès. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el director del Servei de Medicina Intensiva del Taulí, el doctor Antoni Artigas.
Això passa independentment de les alteracions metabòliques que poden tenir aquests malalts. És a dir, molts malalts obesos o són diabètics o tenen alteracions metabòliques que podrien justificar, però quan ho hem mirat, tenint en compte aquests factors de confusió, el que hem vist és que l'obesitat és un factor independent per se associat a una major mortalitat.
Aquest estudi es publicarà a la revista especialitzada The Lancet.
I després de molt de temps parlant-ne, aquest vespre comença el Res. When we were young, we thought we had each other making promises. Que no és una altra cosa que el germà petit del Festival Envasat. Aquest cap de setmana s'instal·la a Fira Sabadell un cicle de concerts de petit format amb noms destacats de l'escena local com Ferran Palau, Núria Graham o Medalla.
A poc a poc la ciutat recupera el pols cultural i en un any sense l'icònic festival, el Res neix com a resposta a la pandèmia. En un format petit, el públic sabadellenc podrà veure ja algunes de les bandes més energètiques del moment, com Ego Sex, Medalla, Chaqueta de Chandal o The Tyets, amb el seu trap des dels Maresme. Tots els concerts aniran acompanyats de DJs previs per fer més esglaonada l'entrada al recinte. Arnau Solsona, director del festival, ha apuntat al programa al matí que no és un format desconegut pels organitzadors.
Eren grups que s'havien desvetllat o no pel cartell d'aquest 2020, però estaven tots presents amb la idea una mica de que l'Envasat sempre toca molts pals i reflecta prou bé el que és l'escena del moment.
Qui vulgui anar a algun d'aquests concerts, que s'afanyi perquè els aforaments són limitats i ja queden poques entrades.
I arriba també a l'alternativa teatre Legally Blonde, el primer dels muntatges que hi farà Teatre d'Insomni. Oh, Warner, tonight's just perfect. D'aquesta manera, el Teatre del carrer de Maria Aguiló, número 22, recupera la seva activitat després del confinament. L'obra es podrà veure dissabte a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre i diumenge a les 4 i a les 8. I encara hi haurà dues oportunitats més el dissabte de la setmana que ve.
La directora de l'Escola d'Arts Teatre d'Insomni, Gemma de la Rosa, ha explicat al programa El Cafè que les primeres obres que s'estan programant són les que van quedar aplaçades la temporada anterior.
Legally, Mamma Mia i Fama i Miss Saigon, que de venir, i El rei León. Aquestes són espectacles que ja s'haurien d'haver fet, però que com que ens van confirmar, no els van poder fer. Llavors els estem presentant ara, tot el que estaven fent el curs passat. Llavors, ara ens trobarem amb que estarem acabant tot això del curs passat i començant el curs nou a la vegada. Llavors, la setmana que ve ja comencen a assajar els nens que faran 13 i Eixrec i els altres estaran acabant el de l'any passat.
Alguns alumnes han parat per la Covid, però donat que altres escoles s'han aturat, han entrat gent nova provinent d'aquestes. Si us voleu, apunteu d'escollir quin muntatge voleu representar. A l'escola tenen previst començar a fer teatre de text.
Propostes culturals.
Diumenge a les 6 de la tarda teniu el Teatre Principal a l'Orquestra Simfònica del Vallès. Sota el títol Mozart a Praga podreu escoltar la peça de l'obertura de Don Giovanni, òpera que li van encarregar a Praga, la Sinfonia Concertant per violí, viola i orquestra i la Sinfonia número 38 en re major titulada, com no podia ser d'una altra manera, Praga. El mateix diumenge, a les 10 del matí, itinerari per les Masies del Rodal. És una activitat del Museu d'Història. L'excursió es farà a peu i es farà un recorregut per les Masies de Can Domènec, Can Manent, Can Vilà, Can Pagès Vell i la Torre del Canonge. Es faran algunes explicacions històriques sobre aquestes construccions i el seu entorn i les activitats de pagès que s'hi feien. Cal portar calçat adequat, a veure si encara us sortiran unes llagues d'aquelles com una espardenya. I avui divendres podreu veure Els Bruguerol al Teatre Principal a les 9 de la nit, un text de l'actor sabadellenc Ramon Madaula, que li ha agafat el gust això d'escriure teatre àrab. Aquesta família ben catalana i molt burgesa, mira, un bon dia l'Anna, viu un trasbals, allò, la filla activista i feminista anuncia que ha decidit canviar-se l'ordre dels cognoms. I escolta, Ramon Madaula, això no et deu haver passat a la vida real, oi?
Una de les meves filles, com va fer quan tenia 20 anys, em va dir, ara jo em sembla que vull posar primer el cognom de la mare perquè crec que és lo just, i jo vaig dir, sí, home, si fes-ho, cap problema. Però dins meu va haver-hi una sèrie de contradiccions. Va saber greu, però bueno, dic, hòstia, per què t'ha de saber greu? Si és el més lògic, més qui t'ha parit, qui t'ha tingut en el seu ventre, és el més lògic, però que la meva filla no es digués com jo de primer, doncs són tants segles que portem a les espatlles de patriarcat, doncs que em va en dol.
Ai... I participen també el seu nebot, Jaume Madaula, en una decisió presa a dit en tota regla, i l'Estel Soler, tots ells dirigits en aquesta comèdia per Mònica Bofill. El cicle Empoderar-te es torna a posar en marxa. Organitzat per la coordinadora de músics de Sabadell, el programa ha previst una jornada cultural al barri de Torre Romeu per aquest dissabte dia 10, al pati de l'escola Joan Montlló. El concert principal anirà a càrrec dels grups Mauro Root and Band i Sin Noticias de Alicia, de qui escoltem el tema Grandes Esperanzas, com les que tenen els habitants del barri. I és que, segons ha explicat el programa El Cafè, el president de la coordinadora, Carlos Puig, els veïns estan contents de que els acostin la cultura als seus carrers.
Molts veïns contents que pràcticament és el que dèiem, de sempre que volem anar a veure alguna cosa de cultura és al centre, als teatres o tot el que es fa al centre, i en canvi aquí a la ciutat, a part d'alguna coseta al centre cívic o la festa major del propi barri, no ens arriben coses, no? Llavors que et portin un dia els nens d'allà del barri que estan al parc i diuen, hòstia, mira, hi ha un pallasso aquí al carrer, no? O mira, un concert, doncs els alegra molt, de veritat.
Aquest concert serà a les 7 de la tarda. L'aforament admet màxim 50 persones, amb les mesures habituals, registre d'accés, distància de seguretat, gel hidroalcohòlic, control del número de participants i mascareta. La jornada dissabte es completarà amb el Circ d'Antonet a les 5 de la tarda i una hora després amb una sessió de grafits.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones. Que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura. Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio, contagia't de vitamina, de vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
5 minuts per les dues, Pedro Sánchez imposa l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid durant 15 dies.
Després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid tombés el tancament perimetral de la capital i de 9 municipis més, el president del govern espanyol ha convocat un Consell de Ministres extraordinari. Sánchez va advertir que si la Comunitat de Madrid no adoptava la mesura voluntàriament, ho faria per imposició del govern central i així ha estat.
Doncs l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, considera que aquesta decisió és una reacció desproporcionada per tapar, diu, el revés judicial.
L'alcalde de Madrid no entén aquest canvi d'opinió tan brusc y carrega contra Sánchez.
La sensación es que los madrileños pagan el cabreo por el revés judicial. Sí, creo que eso no lo podemos dudar. Es decir, yo creo que nuevamente es una reacción improvisada, chapucera. El presidente del gobierno ayer en Argelia dijo claramente que iba a hablar con la Comunidad de Madrid, que iba a colaborar, que desde luego iba a respetar el ámbito competencial, y unas horas después nos encontramos con que ha convocado un Consejo de Ministros extraordinarios para decretar el estado de alarma en la ciudad de Madrid.
I a Catalunya, Salut ha prorrogat 15 dies més la prohibició de fer reunions socials amb més de 6 persones.
Les trobades amb amics i familiars continuaran limitades a 6 persones. El Departament de Salut ha decidit allargar la restricció 15 dies més en vista de les últimes dades epidemiològiques.
Felip VI ha participat en l'entrega de premis del Barcelona New Economy Week d'aquest matí.
El rei ha anat a l'esdeveniment acompanyat de Pedro Sánchez i de múltiples empresaris. El govern de la Generalitat i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no han assistit a l'acte.
I Felip VI i Pedro Sánchez precisament han marxat de l'estació de França on es feia aquest acte entre crits dels manifestants. A més, membres del CDR han llançat pols de colors a la línia policial i han cremat fotos del monarca a Pla de Palau. Més de 100 anys després, Teresa Rebull torna a Sabadell.
La contraportada. Tots els anys que he hagut de viure allunyat
del meu país serà en forma de versos dins de l'espectacle Cançó i Memòria que homenatjarà la cantautora nascuda a la ciutat el 1919, un acte que tindrà lloc aquest vespre a l'Auditori de l'Espai Cultura i que està organitzat per l'Associació de Nova Creació Junts per Sabadell.
Tot i el nom, que coincideix amb el grup municipal Hereu de Convergència i Unió al Consistori, els impulsors d'aquesta plataforma defensen que es tracta d'una iniciativa sociocultural per millorar la ciutat. Per Toni Llorca, president de l'Associació Junts per Sabadell, l'entitat és totalment independent del grup polític i arrenca avui homenatjant una figura clau de la nova cançó.
Com a personatge històric de Sabadell es mereixia aquest homenatge i que si hagués sigut una altra persona, que hagués sigut un altre artista, però que formés part del patrimoni cultural de Sabadell, l'hauríem tirat endavant igual. El que passa que coincideix que això ve organitzat per Cultura de Barcelona i que nosaltres ens hem aprofitat per donar el tret de sortida a la nostra associació.
Fins 11 artistes homenatjaran a Rebull, veu persistent de la memòria republicana implicada políticament tota la vida. Abans de la música participaran en l'acte la consellera i portaveu del govern Meritxell Budó, representants de l'Ajuntament, així com un petit debat sobre la figura de Rebull amb la presència del periodista sabadell Plàcid García Planas. Per la seva banda, Llorca avança que l'activitat cultural no s'aturarà. L'associació Junts per Sabadell vol seguir impulsant activitats, així com xerrades i simposis científics pels seus associats.
Intentar portar a Sabadell amb la col·laboració de l'Ajuntament i de totes les entitats que també s'hi puguin sumar, fer actes d'aquest tipus, que hi ha més coses pensades i preparades, però hem de ser prudents perquè la situació no ens acompanya. Hem aconseguit amb molt d'esforç fer aquesta presentació avui.
El concert, que començarà a 8:15 del vespre, ja té totes les entrades venudes.
Marxem. Amb la veu de Teresa Rebull posem el punt final a Notícies Migdia d'avui que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats a la 94.6, però també a través de les xarxes socials i al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara, els esports a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.